l'Info Migdia.
Dos quarts de dues, ara sí, comença l'Info Migdia. Avui, divendres 27 d'abril, dia en què s'està fent el sorteig de la grossa de Sant Jordi de Loteria de Catalunya, pluja de milions, que és la millor manera d'encarar el cap de setmana. Ara de seguida us expliquem com ha anat, quins són els premis que encara queden per donar-se i quins ja s'han donat ja. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Com sempre, avancem continguts en titulars. Doncs a banda de saber com ha anat el sorteig de la grossa de Sant Jordi, altres temes d'actualitat local que passen per la celebració aquest cap de setmana del Calella està de moda la cita, amb les noves tendències en roba, calçat i complements de les botigues de la ciutat.
Que omplirà la ciutat de tallers, flaixos i desfilades, amb un acte central, la passarel·la que s'instal·larà com cada any a la Riera Cap Aspre. En parlarem amb l'organitzador Fran Cardó.
I parlarem també de les noves zones verdes d'aparcament que funcionaran a partir de juliol, de l'1 de juliol a Pineda. Busquen donar preferència d'aparcament als residents que paguen l'impost de circulació allà, davant la presència cada vegada més gran que des del consistori diuen han notat de veïns de Calella que van fins a Poble Nou a deixar el cotxe.
En parlarem sobre aquesta prova pilot amb el tinent d'alcaldia d'àrea de territori de Pineda de Mar, Jordi Masnou.
I a Calella, com en moltes d'altres ciutats catalanes i també espanyoles, ahir es van fer concentració de rebuig contra la sentència del cas de la Manada.
La regidora d'Igualtat va fer la lectura d'un manifest institucional en què es denuncia el caràcter patriarcal de la justícia espanyola davant la condemna de 9 anys de presó per als 5 joves per una sentència d'abús sexual contra una noia de 18 anys pels Sanfermines. Avui tindrem a Cindy Rando a l'Info Migdia.
Doncs comencem l'Info Migdia d'avui, divendres 27 d'abril. Loteria de Catalunya està fent ara el sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un primer premi de 20.000 euros per euro jugat, és a dir, 100.000 euros al bitllet. És la segona edició d'aquesta rifa que no es fa coincidir amb la Diada. S'ha fet tres dies després, avui que és la Mare de Déu de Montserrat, a l'Auditori de Girona, a Ràdio Calella Televisió. Fins ara n'hem fet una retransmissió especial amb Aleix Duran i també Jordi Terme. Aleix Duran ens acompanya ara mateix aquí a l'estudi per apropar-nos l'última hora. Quins són els premis que ja s'han donat ara mateix un, oi?
Ara mateix s'acaba de donar el segon premi, el número 6.141, que ha caigut a Granollers. A la mateixa població ha caigut el tercer premi, el 46.958. Pel que fa al quart premi, el número 58.219, s'ha venut a Barcelona i a Olot i també per internet. I el cinquè premi, el número 61.488, ha caigut a Torredembarra, a Lleida i a internet. I molt pendents de que surti el número més esperat, que
doncs
és
Granollers,
la grossa.
Granollers, pel moment, ciutat afortunada d'aquest sorteig de la grossa de Sant Jordi. Aleix, et demanem que no marxis encara. Quan tinguem el primer premi, el donarem a la nostra audiència.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I com dèiem, aquest cap de setmana, Calella està de moda, arrenca una nova edició de l'esdeveniment de moda per excel·lència a la ciutat, on es podran veure les tendències que ompliran les botigues per aquesta temporada primavera-estiu.
Uns dies plens de tallers, flaixos i una passarel·la central. En podem parlar amb l'organitzador del Calella està de moda, Fran Cardó. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui comencen totes les activitats del Calella està de moda, avui amb tallers pels veïns de la ciutat. Està ja tot a punt per aquest cap de setmana?
Sí, sí, ja ho tenim, fa dies que estem treballant i bé, ja ho tenim tot a punt i preparat.
Avui i demà es faran diversos tallers a diferents punts de la ciutat, no sé si una mica amb l'objectiu d'involucrar també a tota la ciutat en aquest esdeveniment.
Correcte, sí, nosaltres el que volem és que la gent participi, de tot tipus de gent, de totes les edats, i per això també fem, com que és un esdeveniment d'imatge i de moda, doncs involucra que participin establiments que es dediquen al maquillatge, a objectes, a estètica, i bueno, farem també un canvi d'imatge demà dissabte.
Demà es faran també els flaixos, aquest any amb botigues de tipologies molt diferents, perquè trobem tant de moda, perruqueria, maquillatge, com també que no tenen tant a veure, però que també hi participen, com són gelateries o productes per mascotes.
Sí, bé, l'esdeveniment Calella està de moda involucra tot tipus d'establiments, perquè com que és un esdeveniment de Calella i Calella és un lloc que també ve molta afluència de gent de tot arreu, doncs els establiments volen promocionar-se i nosaltres els hi donem l'oportunitat. Llavors participen, l'any passat ja van participar la gelateria, aquest any tenim la novetat de mascotes, que també, com sabeu, les mascotes els pentinen i també es vesteixen, no? Llavors participen també. I el tema també d'algun establiment de Calella, doncs, que es vol promocionar perquè és un lloc de moda també, i també farà com un sketch, participarà a la passarel·la també.
Aquests flaixos seran a les 6, llavors a les 8 es farà una desfilada conjunta a la plaça Vicenç Ferrer, on també es comptarà amb altres entitats de la ciutat, com són també una cercapila dels Udols de Foc.
Sí, bé, us explico una miqueta. El dissabte tenim dues coses alhora, que és una a la plaça de l'Església, a les 6, que era el canvi d'imatge, o sigui, vindran dues dones, i se'ls farà un canvi, es veu l'abans i llavors es veurà el després. I tot això ho coordina la Lídia Díaz, i de Tissa Imatge. Llavors, a la mateixa hora hi ha un flash i desfilada, vol dir maniquís en els aparadors, aquest any estaran en moviment, i després hi ha la petita desfilada entre el carrer Cervantes i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer. I aquí hi ha moda infantil, productes per mascotes, moda i complements de dona. I després, a les 8, hi ha un altre flash i desfilada a la plaça Vicenç Ferrer, un altre cop, i aquesta desfilada final es complementa amb una actuació de rumba catalana del grup Triampa, que és espectacular, i recomano a tothom que vingui a veure'ls perquè sentiran les cançons de rumba catalana que tant agraden a la gent, no?
I l'acte central, com a cada Calella està de moda, és aquesta passarel·la que s'ubicarà a la Riera Cap Aspre i on moltes botigues desfilaran, presentaran les seves col·leccions de cara a aquesta pròxima temporada primavera-estiu.
Sí, correcte. La desfilada central es farà diumenge a les 9 del vespre i bé, tenim moltes novetats, no? O sigui, a part de la desfilada de gossos, també tindrem que hi haurà actuació en directe durant el desfile, i tenim un nou concepte de passarel·la. O sigui, la passarel·la l'hem volgut apropar més a la gent perquè la gent ho vegi més de prop, i hem creat dos escenaris units per la passarel·la. Llavors hi haurà un escenari principal i un escenari satèl·lit, que és on es faran també moltes coses a prop de la gent, i això és una de les novetats, i es farà la Riera Cap Aspre, això.
I durant aquests dies també s'està realitzant un concurs en el que la gent pot publicar les seves fotos a Instagram i pot guanyar un xec de 150 euros per gastar en aquestes botigues que participen en aquest esdeveniment.
Sí. Bé, l'esdeveniment organitza l'Ajuntament i Festa Músic, i l'organització d'això fa uns vals per gastar en botigues que participen en l'esdeveniment, i això, per concursar, es tenen que publicar fotografies amb el hashtag CEDN18, que vol dir que l'ella està de moda 18, en l'Instagram, i llavors es triarà la fotografia que tingui més likes i la que tingui més difusió, no? Llavors això, el concurs finalitza uns dies després de l'esdeveniment.
Un esdeveniment que és d'una tipologia molt concreta, però que alhora s'involucra a tot tipus de gent, ja sigui amb aquestes fotografies, amb els tallers, amb aquesta passarel·la. Per tant, animem a tothom a que participi en aquests tallers i en aquest concurs. Fran Cardó, organitzador del Calella està de moda, moltíssimes gràcies.
Vale, a vosaltres, moltes gràcies.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Anem ara cap a Pineda de Mar. I el ple va aprovar la creació de zones verdes d'aparcament que seran gratuïtes pels residents, és a dir, pels veïns de Pineda, en aquest cas, que paguen impost de circulació, que estaran exemptes de pagar l'abonament de resident. Serà un adhesiu que hauran de col·locar dins el vehicle, una mesura que es posarà en funcionament a partir del mes de juliol. Serà gestionat per l'empresa municipal de mobilitat de Pineda de Mar, que és Via a Punt. En podem parlar ara amb el seu president, Jordi Masnou, que és també responsable de territori de Pineda. Bon dia, senyor Masnou.
Hola, bon dia.
Hi haurà també, serà gratuïta pels residents, però també hi haurà bonificacions per altres col·lectius, per exemple, qui tingui una segona residència a Pineda, qui sigui el titular d'una empresa o algú que treballi a Pineda, en aquest cas hauran de pagar 30 euros per tenir aquest adhesiu per poder pagar a la zona verda, la resta hauran de pagar un abonament de 35 euros. No sé si ho he dit correctament, això.
Bé, bàsicament el fet és que estem creant una zona verda on hi puguin aparcar i puguin aparcar tothom amb diferents condicions. Pels titulars de vehicles censats a Pineda que paguin l'impost municipal de circulació a Pineda tindran una enganxina gratuïta i podran aparcar sense cap tipus de limitació ni de problema. I després, tant els que disposin d'un immoble a Pineda, per tant, en principi pensat per segones residències, o aquells que treballin ja per compte propi, per compte aliè a Pineda, i es pugui demostrar amb la documentació oportuna, podran optar aquesta enganxina, que llavors serà de pagament, d'acord, i també tindran la bonificació de poder aparcar sense limitacions ni horàries ni de preu. En canvi, qui no pugui optar aquesta enganxina, perquè no reuneix cap d'aquests tres requisits, podrà aparcar, però bé, serà com el que coneixem normalment com una zona blava de pagament amb limitació horària.
Per què crear zones verdes a Pineda, senyor Masnou? Què ho motiva?
Evidentment motiva diferents coses. La primera és millorar el servei d'aparcament en els nostres veïns i a la gent que ens visita, poder fomentar la rotació en el tema del comerç i, evidentment, solucionar, en quant, per exemple, el tema de Poble Nou, que és limítrof amb el municipi i amb el poble de Calella, i, per tant, entenc doncs, que pot haver despertat algun interès aquest tema, regular el fet de que cada municipi té el deure de vetllar perquè els seus vilatans puguin aparcar i, per tant, el que hem d'intentar és procurar que els vilatans, els residents de Pineda, tinguin més facilitats per aparcar, que actualment sembla que tenim alguna problemàtica perquè es creen bosses d'aparcament. És conegut que Calella és un exemple a seguir amb la regulació dels aparcaments. L'empresa GESBIA, no ho amago perquè no en tinc cap problema per dir, és un mirall on intentem nosaltres amb la societat municipal Via Punt, que està començant a fer els seus passos, doncs ens estem mirallant i aprenent moltes coses, i hem vist que Calella, doncs, també per les seves característiques, l'aparcament està molt regulat i pràcticament tot és de pagament, i això fa que per efecte doncs, d'efecte escombra o l'efecte derivació, molta gent acabi aparcant a Pineda o al barri de Poble Nou, on és gratuït. Això no tenim cap problema, sempre i quan no afecti els veïns. Com que ara últimament semblava que sí que afectava la possibilitat de que els nostres veïns puguin regular, hem de dotar de facilitats com cada un dels municipis fa amb els seus veïns.
Assenyalava específicament el barri de Poble Nou, on diuen que han constatat que molts calallencs hi aparquen en allà. I com han constatat això, que són calallencs, senyor Masnou?
Doncs de moltes maneres, que evidentment algunes es poden explicar i d'altres no, perquè formen part de mitjans dels cossos de seguretat municipals, m'explico, però evidentment tenim un cens de les matrícules, només faltaria quan tenim els impostos de circulació, d'acord, i això ens permet controlar quins visiten. No oblidem que estem en alerta quasi, que aquests controls s'han de portar a terme.
Una última pregunta, senyor Masnou. Tot plegat és una prova pilot, començarà a funcionar a principis de juliol, l'1 de juliol, però sí que ho presenten com a prova pilot.
Sí, ho presentem com a prova pilot, però plantejant una cosa, les proves pilots es fan perquè funcionin i perquè sempre vagin a més, no vagin a menys.
Queda clar. Jordi Masnou, vicepresident de l'empresa municipal de mobilitat de Pineda Via Punt, també responsable de l'àrea de territori de Pineda. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Calella, a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la notícia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:44, ja tenim premi de la grossa. Aleix Durant.
Doncs el premi de la grossa és el 46.023, venut a Balaguer i a Sabril, al Palau d'Anglesola.
Fem una mica de repàs de quins són els premis que s'han donat en aquest sorteig que s'està fent des de Girona.
Doncs el cinquè premi ha estat per al 61.488, el quart premi per al 58.209, el tercer per al 46.958, el segon per al 6.141 i aquest premi dotat amb 100.000 euros per bitllet, la grossa per al 46.023.
Que s'ha venut a l'estanc número 4 de Balaguer i també a Palau d'Anglesola. Dos premis. El segon i el tercer premi d'aquest sorteig de la grossa, Granollers, que és ciutat afortunada. Moltíssimes gràcies, Aleix Durant. Fins una altra.
Fins una altra.
I nosaltres seguim amb el relat informatiu d'avui perquè l'Escola Freta participa en un concurs interescolar d'anglès anomenat The Phonics, un certamen que justament pretén afavorir l'aprenentatge de la llengua anglès entre els alumnes que han de realitzar petits vídeos.
Els alumnes seleccionats per participar en el concurs són de sisè de primària, de segon i tercer d'ESO i de primer de batxillerat. Alguns d'aquests alumnes ens han explicat quins són els vídeos que han realitzat.
Al principi hi ha una introducció que parla una mica sobre els problemes mediambientals del planeta, llavors després donem com a una solució a les neteges dels fons marins que fa una organització aquí a Calella, que és el CESC.
Nosaltres, al viure en un poble coster, doncs ens toca com molt a prop, diguéssim, perquè vivim al costat del mar, i doncs se'ns va acudir aquesta idea i vam pensar que podíem col·laborar molt amb el CESC, l'agència de submarinisme, i doncs els hi vam demanar i van estar superagraïts de col·laborar amb nosaltres, ens van proporcionar material i doncs molt bé.
Bueno, nosaltres hem explicat el procés del reciclatge, els tres contenidors que hi ha, perquè és una cosa bàsica que amb molt poc, posant una mica de la teva part, és molt fàcil ajudar al medi ambient.
Ho hem fet sencer, però també gràcies al pare de la Marina, que ens ha ajudat una miqueta, sobretot en l'edició, però tot ha sigut nostre, els dibuixos i tot, dibuixat.
Els millors vídeos passaran a la final del 26 de maig a Barcelona i poden guanyar una estada de dues setmanes en un campament d'estiu en anglès o en un país de parla anglesa. Des de la notícia sobre el concurs publicada a la pàgina web del Freta es poden votar els vídeos. Apareixen els enllaços als vídeos publicats a la plataforma YouTube, on cal posar un m'agrada. Hi ha temps per votar fins al 4 de maig.
I del Freta a l'Escola Pia, allà els alumnes de primer d'ESO van assistir ahir a una xerrada informativa sobre les begudes energètiques que van a càrrec de la tècnica de salut i de prevenció de drogues dels ajuntaments de Calella, Pineda i Tordera. Mar La Torre.
En una entrevista a l'Infovespre, La Torre advertia dels problemes que poden ocasionar les begudes energètiques si se'n fa un abús.
Bé, sobretot estan associades a malalties coronàries, per exemple, provoquen taquicàrdies, provoquen, si tenim alguna lesió en el cor, doncs és molt perillós, Estan també relacionades amb problemes hepàtics, problema de fetge, perquè el contingut en sucres fa també que siguem propensos al fetge gras. També s'associen amb el tema de la deshidratació, doncs la cafeïna és una substància molt diurètica i fa que ens anem deshidratant.
Les begudes energètiques, perquè ens fem una idea, una llauna porta entre 2 i 3 cafès i 10 sobres de sucre de bar.
1:48, la secció local d'Esquerra Republicana de Calella inaugura el cicle de xerrades sota el títol República té nom de dona. I intervindrà la directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, és Mireia Mata, que alhora també és vicesecretària de Dones d'Esquerra. La xerrada es farà demà dissabte a l'Espai Mercat a les 7 del vespre.
Un acte obert a tothom que s'ha titulat Les dones, el món laboral i la política. És la primera del cicle de xerrades que el Partit Republicà ha organitzat a la ciutat.
I una cinquantena de persones, majoritàriament dones, es van concentrar ahir a la plaça de l'Ajuntament de Calella per mostrar el seu rebuig a la sentència de l'anomenat cas de la Manada. 5 joves sevillans han estat condemnats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual a una noia de 18 anys durant el Sant Fermines del 2016.
Els fets són prou coneguts, es van conèixer en una plaça la nit del 7 de juliol. La noia va dir que volia marxar a dormir al cotxe i els 5 joves es van oferir acompanyar-la. En el trajecte van entrar en un portal i, segons la noia, la van violar en grup. És del que ella els acusa i també a la petició de la Fiscalia. El tribunal, format per 3 magistrats, els han absolt d'aquest delicte en considerar, segons expliquen en la sentència, que els condemnats no van exercir cap violència física.
L'Ajuntament de Calella, que rebutja la sentència, ahir, de fet, la regidora d'Igualtat va fer la lectura d'un manifest en què denuncia el caràcter patriarcal de la justícia espanyola, exigeix una reforma del Codi Penal perquè s'elimini el tipus de l'abús sexual. Regidora d'Igualtat, Cindy Rando, que tenim ara mateix en línia. Bon dia, regidora.
Molt bon dia.
La sentència està escrita per tres jutges, un d'ells fins i tot va emetre un vot particular perquè creu que tampoc queda aprovat el delicte d'abús sexual. Regidora, creu vostè que si haguessin emès veredicte dones la sentència hagués sigut diferent?
Potser no, potser ha estat la mateixa, perquè determinar la diferència entre l'abús i l'agressió és molt difícil, jo entenc que ha sigut una decisió molt complicada, encara que en la sentència sí, els magistrats sí que reconeixen que hi ha agressió sexual fins a un cert punt, i clar, a l'hora de dictar la sentència i imposar la pena, entenc que no han pogut acreditar-ho al 100% i per tant, malauradament, no han condemnat per agressió sexual i sinó per abús sexual.
Ahir en el manifest que vostè va llegir, en el que hi ha doncs, l'escut de l'Ajuntament de Calella, sí que es fa aquesta denúncia del caràcter patriarcal de la justícia espanyola.
Sí, 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 totalment, totalment. Pensem que aquesta sentència doncs, deixa una porta oberta a que, esperem que no torni a passar mai, però la dona queda indefensa davant d'aquestes situacions, davant d'aquesta barbàrie, i no pot ser, no pot ser així. Jo vull anar a casa sense tenir por de que algú em pugui assaltar al carrer i com jo, qualsevol dona, eh? Llavors entenc que aquesta sentència fa molt de mal a la societat i perjudica a les dones.
La solució a tot plegat és la reforma del Codi Penal?
Penso que sí, sincerament penso que sí, perquè dir que no hi havia violència física en aquesta actuació salvatge crec que és totalment erroni.
No és una sentència definitiva, hi ha la possibilitat de recurs, que de fet ja han anunciat, per exemple, les defenses, també la defensa de l'acusació. No sé si, regidora, vostè li va sorprendre la reacció ciutadana que hi va haver-hi ahir, hores després només de conèixer la sentència, i van haver mobilitzacions a les principals ciutats espanyoles, també aquí a Calella. Li va sorprendre?
Bueno, em va sorprendre de forma molt positiva, perquè torna a demostrar que la societat està unida davant d'aquests fets que malauradament estem vivint, que aquesta sentència fa molt de mal i per tant les dones ens hem d'unir, bueno, les dones i tota la societat en general, sense fer distincions. Vaig estar la veritat sorpresa que tothom sortís al carrer a manifestar doncs, el nostre rebuig i a intentar doncs, que la gent obri els ulls i ens n'adonem o els mandataris se n'adonin que s'ha de canviar el Codi Penal i adaptar-lo a la realitat, perquè no pot ser que avui en dia una violació es digui que no hi ha violència física.
Fins a quin punt doncs sempre la interpretació serà el que acabarà determinant culpabilitats o innocències, i és aquí on hi ha d'haver més pedagogia també.
Segurament, perquè la llei és molt interpretable. Una persona pot entendre una cosa i jo puc entendre una altra. El que crec que, igual que fan formacions en l'àmbit de la violència de gènere, doncs també s'haurien de fer formacions en aquest aspecte, i no només a la societat, sinó als càrrecs, als jutges, a qualsevol persona que s'hagi d'enfrontar a una d'aquestes situacions i determinar quin delicte s'aplica i, en conseqüència, quina pena s'haurà d'imposar, no? Perquè, com sempre, la interpretació pot ser molt àmplia i variada segons la persona que ho estigui resolent en aquell moment, però sobretot la formació és imprescindible.
De fet, hi ha jutjats específics sobre violència.
Sí.
Aquest cas no s'ha jutjat en una sala especialitzada.
Aquest procediment no es va dur a terme a través del jutjat de violència de gènere, perquè el no ser parella ni exparella no complia els requisits. Aleshores, clar, es va haver de jutjar doncs, pel penal i, i és una llàstima perquè s'hauria de poder potser ampliar aquestes situacions o aquests casos. Potser sí que s'haurien de jutjar pels tribunals de violència de gènere. Perquè al cap i a la fi és una agressió cap a una dona i hauríem potser d'intentar que també aquests casos anessin per aquesta via, que són tribunals doncs, més especialitzats.
Senyora Rando, una última pregunta. En els darrers mesos se succeeixen els casos en què la societat es mobilitza, ara en parlàvem, s'oposa a sentències judicials. No sé si hi ha o veu vostè un cert desprestigi de la justícia espanyola i això és un fet que hauria de preocupar i s'hauria d'intentar resoldre.
Per suposat. Sempre les opinions s'han de donar sempre amb el respecte de la feina que fa doncs, el tribunal. Ara, podem estar en contra i és veritat que aquestes actuacions el que fan és que hi hagi un desprestigi de la justícia. A mi em sap molt de greu, formo part d'aquest món, i la veritat és una llàstima que haguem de patir aquestes situacions i que la justícia es vegi desprestigiada per certs tribunals, no tots, perquè hi ha persones totalment correctes que segurament potser si haguessin jutjat aquest, precisament aquest cas, haguessin resolt diferent, o no, mai se sap. Però sí que és cert que últimament la justícia està quedant molt malament i hauríem de fer quelcom.
Doncs Cindy Rando és la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Calella i avui hem volgut collir la seva opinió sobre aquesta polèmica sentència del cas que s'anomena de la manada. Cindy Rando, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
57.9 FM.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Tram final de l'informatiu per fer un repàs a l'agenda cultural per aquest cap de setmana, en què veurem el concert de serenates per a cordes al cicle de cambra de Calella, a càrrec, en aquest cas, de l'Orquestra de Cambra Harmonia amb Albert de Prius a la direcció.
Tindrà lloc aquest dissabte 28 d'abril a l'Escola Pia del carrer Sant Pere a les 9 del vespre. Les entrades estan a la venda al preu de 12 euros.
I les escoles de dansa de Calella que participen en la programació del Dia Internacional de la Dansa, que comença aquest vespre la programació amb la projecció del documental Five Days to Dance al Teatre de la Sala Mozart. Serà a les 10 de la nit.
I continuarà dissabte amb diversos tallers, un de dansa familiar a càrrec de Júlia Torró a la Biblioteca Municipal a les 11 del matí i un temàtic sobre danses hindús a càrrec de Hem, que es farà a la plaça de l'Ajuntament a les 12 del migdia.
Unes activitats que s'acabaran amb la tradicional mostra de dansa de Calella al Teatre de la Sala Mozart. I ara els esports. Agenda de competició per aquest cap de setmana en la qual els equips calellencs enfilen el tram final de Lliga.
El club de futbol Calella jugarà una altra final per intentar evitar el descens contra el Rocafonda. Els mataronins són últims a la classificació. Aquest partit es disputarà diumenge a les 12 al Camp de Mar de Calella. Aquests tres punts són vitals per poder seguir lluitant per la salvació. El club bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, després de la victòria contra el Sant Narcís, buscarà un altre triomf a la pista del Vilafant que els permeti seguir lluitant per la permanència. Aquest partit es disputarà a la pista gironina dissabte a 6:45. I les noies també jugaran contra el Vilafant, però diumenge a 7:45. I aquí a Calella, les d'Àlex Muñoz, amb la feina feta pel que fa a la classificació, intentaran sumar una nova victòria.
Gràcies, Andrea.
Fins dilluns.
Acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica per aquest cap de setmana amb Joaquim Serra. Quim, molt bon dia, què ens espera?
Hola, bon dia. Avui esperem un temps amb canvis, sobretot a últimes hores del dia. D'entrada aquest matí, predomini del sol, i això farà que les temperatures màximes es recuperin respecte a ahir un parell de graus. Però a partir d'aquesta tarda la nuvolositat anirà en augment i de cara al vespre, entrada la nit, possiblement arribi algun petit ruixat, sobretot cap al sud del Maresme. Unes precipitacions que poden afectar qualsevol punt de la comarca entre la mitjanit i la pròxima matina. En tot cas, amb fenòmens puntuals, tot i que es pot escoltar algun tro, però sense massa precipitació. Per la seva banda, les temperatures a partir de demà comencen a baixar de forma clara i també diumenge seran més baixes. Un diumenge en el qual al matí tindrem ruixats, durant la tarda l'ambient serà més assolellat i dilluns s'espera un temps variable, sense pluges, però amb unes temperatures que seran més baixes. Tot apunta que dimarts ens visitarà una nova pertorbació i tornarem a tenir precipitacions i un nou descens de les temperatures.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Doncs acabem ja aquest informatiu migdia d'avui divendres 27 d'abril en què hem fet un seguiment puntual d'aquest sorteig de la grossa de Sant Jordi, que ha repartit diners, molts de diners, sobretot a Balaguer i també al Palau d'Anglesola, on s'ha venut aquest primer premi, el 46.023. Més informació actualitzada aquesta tarda aquí a la sintonia de Ràdio Calella Televisió i tornarem amb l'Info Migdia. Serà dilluns, com sempre, a partir de 2:15. Que el disfrutin. Adéu-siau.
Interactua amb nosaltres. Twitter @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos. Comparteix.